Radio Vila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb l'equip que sempre m'acompanya i que fa possible que jo us expliqui aquestes biografies de gent històrica o efemèrides o cosa, digueu-li com vulgueu. Un equip que avui encapçala el Toni Olivella, amb el Marc Pujol com a ajudant allò a punt per qualsevol emergència, i també la Goretti Martínez, que, com sempre explico, ja em faig pesat, però bé, ho explicaré una vegada més, quan acabem d'explicar o quan acabo d'explicar aquestes històries, agafa el so d'aquestes xerrades meves i el penja a la plana web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on la podeu consultar qualsevol dia, a qualsevol hora. I després també a la companyia, amb la companyia de la música. Sense música la ràdio es convertiria en un rotllo patatero que no hi hauria qui ho aguantés, i en canvi la música ho fa, francament, més digerible. I com que parlem de música, doncs mira, començarem amb una cançó que, curiosament, encara que no sigui així, diu que s'ha acabat la música, finir la música. És del grup nord-americà Pink Martini, aquell que va fer aquella cançó Amado Mio, recordeu, els anys 90, i que, per tant, ens servirà per començar aquesta edició d'avui de 5 a la setmana, finir la música.
La musique, la foule défile. Parti le public, que reste-t-il? La lumière s'éteint et te voilà, mon ange gardien, tu me prends dans les bras. Où étais-tu? Les bravos se taisaient. Où étais-tu quand le silence s'approchait? Quand tombe la nuit, le doute viendra. Le train pour l'oubli, il m'emportera. Où étais-tu quand la gloire se fanait, les bravos se taisaient? Où étais-tu quand le silence m'écrase? Je ne voyais pas que l'étoile d'espoir, mon ange, c'était toi. Tu étais là, tu seras là, toujours.
Deu de febrer de l'any 1810, el dia que el rei d'Espanya, perquè era rei d'Espanya, no ho oblidem, José Bonaparte va decidir separar Catalunya del regne d'Espanya i posar-ho sota el protectorat, diríem, sota la protecció de França. Una cosa que avui en dia, doncs, ens sap greu que no es produís. Va, en qualsevol cas, Josep Napoleón Bonaparte era el germà gran de Napoleó Bonaparte, que va estudiar lleis a Pisa, que a l'1 d'agost de 1794 es va casar amb Marie-Julie Clary, la filla d'un comerciant ric de Marsella, que va tenir tres fills i tot això, però que va quedar ràpidament sota la, diguem-ne, protecció o l'atracció fatal del seu germà gran, i per tant el 1796 va participar a la campanya que Napoleó va fer a Itàlia contra els regnes del nord d'Itàlia. En contrapartida, el 1797 el seu germà, com que ja remenava les cireres, el va triar com a membre del Consell dels 500, que va crear la Primera República Francesa, i li van encarregar doncs feines diplomàtiques a la cort de Parma, a la cort de Roma, amb el papa, etc. i tot això. Les guerres napoleòniques que van venir al darrere van servir també perquè el noi, doncs, el germà petit, que digui el Napoleó, l'enviés a firmar tractats internacionals i que des del 1806 fins al 1808 el posés al davant del regne de Nàpols, nomenant-lo, doncs, rei d'aquella regió italiana. Però, mentrestant, a Espanya passaven coses i per això el 5 de maig de 1808, quan es van produir les abdicacions de Baiona, quan el Napoleó va cridar el Carles IV, que havia sigut rei d'Espanya, i Ferran VII, que ja havia agafat les regnes del país, els va cridar a Baiona i els va dir: escolteu, heu d'abdicar perquè jo vull que sigui rei d'Espanya el meu germà. Bueno, doncs aquestes abdicacions es van produir i el 6 de juny de 1808 el Josep Bonaparte va ser nomenat rei d'Espanya, un anomenament que es va fer a efectiu el dia 7 de juliol, quan, del mateix any, naturalment, quan va jurar, ell va jurar la nova Constitució allà dalt a Baiona, i mentrestant doncs van jurar també la Junta Espanyola que hi havia allà, que era el govern, el que representava el govern espanyol en aquell moment, doncs també va jurar-li lleialtat. El noi va agafar les maletes, se'n va anar cap a Madrid, arribant a Madrid el 20 de juliol de 1808, arriba a Madrid, però tot el país està revolucionat. Malgrat tot, ell és proclamat rei el dia 25 de juliol, però com que es produeix la derrota de les tropes franceses a la batalla de Bailèn enfront les tropes espanyoles, doncs diu: bé, escolta, potser que millor que me'n vagi cap al nord, i se'n va cap a Vitòria, on es trobarà amb el seu germà, que portarà els seus exèrcits i que donarà 4 bufetades per allà i aconseguirà establir el govern del seu germà a la capital. El José Bonaparte promulgarà l'Estatut de Baiona, les lleis que es havien aprovat amb aquelles claudicacions de Baiona per guanyar-se la confiança de la gent, però com que primer ha estat imposat i després proposa mesures liberals amb una Espanya que és més conservadora que la punyeta, doncs la cosa no acaba de funcionar. Crea el Ministeri de Policia, crea també a Madrid el Museu de Belles Arts, que amb el temps es convertirà en el Museu del Prado per millorar Madrid, però l'únic que aconsegueix és que la gent se n'enrigui d'ell i comencin a dir-li Pepe Botella, perquè corre una notícia falsa d'un suposat alcoholisme, una fake news, d'un suposat alcoholisme seu, i per tant tothom el coneix com el Pepe Botella, i a Madrid especialment també el coneixen com a Pepe Plazuelas, perquè el noi es dedica a obrir els carrers de Madrid, a enxamplar Madrid a base de tirar a terra iglesias i convents i fer places, entre elles la plaça d'Oriente, la mítica plaça d'Oriente que està al davant del Palau Real. També, a més, dicta lleis, no? Com dèiem, el 1810, doncs el que farà serà el decret aquest que separarà Catalunya del Regne d'Espanya, intenta implantar polítiques liberals a tot Espanya, però, clar, hi ha l'oposició de les Corts de Cádiz que s'han declarat en rebel·lia i que diuen que tot el territori espanyol està sota la seva jurisdicció. I, per tant, arriba un punt en què només les parts, diríem, de on hi ha l'exèrcit, doncs es mantenen dintre de la legalitat vigent, podríem dir. A més, ell a Madrid doncs comença a córrer la brama de que té bastant rotllos amorosos, aventures sentimentals, sobretot amb les dones de la gent que anomena per càrrecs importants fora de Madrid. És a dir, envia el marit a les colònies americanes o a alguna província espanyola, la senyora es queda a Madrid i mentrestant ell fa el que ha de fer, i que això propicia una cançoneta que es corria en aquell moment que deia «La senyora condessa tiene un tintero donde moja la pluma José I». Ja veieu en quina d'això. Però ell intenta fer coses, perquè com que des de petit ja era membre de la maçoneria, doncs fundarà la Gran Lògia Maçònica d'Espanya i anirà posant-ho en solfa. Però arribarà finalment el 22 de juliol de 1812, quan, després de la batalla dels Arapiles, que tornen a derrotar a l'exèrcit francès, els espanyols amb l'ajuda dels anglesos, agafarà les cames, se n'anirà cap a França, allà hi serà fins al 1814, mentre mani el seu germà. Quan el seu germà sigui fet, sigui expulsat, agafarà les cames i s'anirà a Estats Units, a Bordenton, a Nou Jersey, on comprarà una casa amb els diners que s'han portat d'Espanya. Això ja és una constant. I, doncs, allà rebrà, anirà rebent tots els bonapartistes que tomen. Al final tornarà a Florència, li donaran permís per tornar a Florència, serà la capital del Gran Ducat de Toscana, i allà morirà el 28 de juny de 1844, sent enterrat, però, a París, quan el Napoleó III reclami el seu cadàver per enterrar-lo al costat del seu germà Napoleó. I com que havíem parlat d'això del Pepe Botellas, doncs aquesta cançó es va fer popular i després, als anys 90, el Joaquín Díaz la va recuperar, Joaquín Díaz de la Trova Castellana, la va recuperar posant-li el títol de Pepe Botellas, i aquí la teniu, doncs, Joaquín Díaz, Pepe Botellas.
Cuando la reina se pone bombón, la mantilla de franela bombón, la dice José Pepino bombón, ese cuerpo pide guerra bombón. Qué bombazo, bombón, dame un abrazo, bombón, no puedo ahora, bombón, que estoy borracho, bombón, siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás. Ay, qué bombazo, bombón, dame un abrazo, bombón, no puedo ahora, bombón, que estoy borracho, bombón, siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás. Cuando la reina se pone bombón, la mantillita de blonda bombón, la dice José Pepino bombón, ese cuerpo pide bomba bombón. Ay, qué bombazo, bombón, dame un abrazo, bombón, no puedo ahora, bombón, que estoy borracho, bombón, siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás. Ay, qué bombazo, bombón, dame un abrazo, bombón, no puedo ahora, bombón, que estoy borracho, bombón, siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás.
De febrer de l'any 1927, el dia que debuta a Barcelona, en concret al Teatre Coliseum, la cantant espanyola Concha Piquer, Concepción Piquer, Concha Piquer. Filla de Pasqual Piquer, un albañí, un paleta natural de Gatova, i de Ramona López, una modista de família tots dos humil, i per tant ella també de família humil, que quan neix ella, la parella ja havia tingut quatre fills, però tots havien mort prematurament. Potser per això la mare, amb una allau de por, va canviar la data de naixement, que en realitat va ser el 13 de desembre, per un 8 de desembre que constava constava, el dia del seu sant, que constava a la partida de naixement. Bé, en qualsevol cas, el seu pare va morir en un accident laboral quan ella encara era bastant petiteta, bastant jove, i ella va començar a estudiar cant, amb el mestre Laguna, va començar a actuar per poder ajudar la seva família als 11 anys, actuant, com diem, a Gandia, a Grau i els teatres valencians d'Apolo, del Cursal, etc. i tal. Allà va ser on la va descobrir el mestre, el compositor Manuel Penella, al Teatre de l'Or de Sogueros, perquè ella estava preparant l'estrena a Estats Units, a Nova York en concret, a l'any 1916 de la sarsuela El Gato Montés. I la va conèixer, li va agradar com cantava, la noia ja estava de bon veure, i per tant li va demanar per què no anava als Estats Units amb ell. I ella, doncs, com que havia mort el seu pare, la seva mare, doncs tal, va dir, vale, anem cap allà. El 13 de setembre de 1922, el dia de l'estrena d'aquesta sarsuela, El Gato Montés, a Nova York, doncs ella, en un dels entreactes, va interpretar la cançó també del mestre Penella, El Florero, amb un gran èxit, i ràpidament doncs allà la van, per dir-ho d'alguna manera, adoptar. I passarà 5 anys allà, cantant a molts teatres de Broadway, fent també una primera incursió en el cinema, amb un paper molt curt, curiosament, a la pel·lícula El Cantor de Jazz, de l'any 1927, amb l'Al Johnson, una de la primera pel·lícula sonora del món mundial, no? Mentrestant, ja havia començat a fer alguna cosa al cinema, allò en plan experimental i tal, però al final, doncs, el 1927 decideix tornar cap a Espanya. Torna cap a Espanya i llavors comença, com que ja ha tingut l'èxit als Estats Units, comença una gira per Espanya, que comença al Teatre Romea de Madrid amb gran èxit, i després, tal com dèiem, ve al Teatre Coliseum de Barcelona, on debuta l'11 de febrer de 1927. Acabada aquesta primera gira, s'anirà cap a París a rodar la seva primera pel·lícula en castellà, El negro que tenia l'alma blanca, de Benito Perojo, a la qual seguiran, doncs, La bodega, també de Benito Perojo, No canto para ti, de Fernando Roldán, La Dolores, de Florian Rey, etc., que, bueno, la fan famosa, no? La fan famosa. Mentrestant, ella, a l'any 1933, coneixerà el torero Antonio Márquez, amb qui es casarà el 1945 a Montevideo, perquè ella estava casat a Espanya i, per tant, com que aquí no existia el divorci, no podien fer res més. I, en canvi, a Montevideo, doncs, els hi donen permís, es casen, ella tindrà la filla, la Concha Márquez Piquer, i després tindrà un segon fill que morirà 2 mesos després de néixer, i, bueno, doncs anirà fent amb molt èxit per tot arreu. Durant la Guerra Civil tornarà a Espanya, coneixerà el poeta Rafael de León, coneixerà el dramaturg Antonio Quintero i el pianista i compositor Manuel López Quiroga, que entre els tres faran el trio famós de la cançó espanyola, Quintero, León i Quiroga, que cantava el Serrat, que faran molts espectacles amb cançons originals com La Parral, El Tatuaje, Ojos Verdes, Romance de la Reina Mercedes, A la Lima i al Limón, bueno, etc. La Concha Piquer, amb tot això, què farà? Doncs, vist que està triomfant, crearà la seva pròpia companyia amb la que muntarà aquests espectacles i que portarà amb mà de ferro, vull dir, és una... Ella deia que era perquè havia, tot això ho havia après el temps que havia estat als Estats Units i tot això, però tenia unes normes molt estrictes. Va arribar a acomiadar a Manolo Caracol per un retard en un començament d'una peça de teatre un dia que es havia de fer i ell va arribar tard. Diuen que alguns afegien que borratxo, però això ja no està. Però sí que, per exemple, tenia una regla bàsica en la seva companyia, i és que si un artista sortia a l'escenari amb la roba bruta o mal planxada, li posava una multa. O sigui, la noia es va anar fent famosa, va anar consolidant la seva companyia, però el 13 de gener de 1958 farà la seva última actuació al Teatre Victòria de la Isla Cristina. Per què? Perquè a mitja funció perd la veu durant una estona i llavors es fa mirar i diu, no, bueno, vostè hauria de reposar i tot això, i per tant decideix tancar la seva etapa de cantant. Però, lamentablement, té un contracte vigent, un contracte amb la discogràfica Columbia, que l'obliga a fer cançons fins a l'any 1963. Quan arribi aquest any, aquest moment, doncs, plegarà de la companyia aquesta, pregarà de cantar i es dedicarà a viure fins al 12 de desembre de 1990, quan mori a la ciutat de Madrid i sigui enterrada al cementiri de Sant Isidro. I com que hem parlat d'aquestes cançons que havia anat gravant i tal, n'hem agafat una, vam agafar una així a voleo, que és la popular A tu vera, eh? A tu vera, sempre la verita tuya. Bé, és el gènere que practicava la immensa, la gran cantant Concha Piquer, i que ara us deixem. Aquí teniu, doncs, A tu vera.
Ya no me importan los tiros, con tal de que tú me quieras. Un corazón que te adora, tiene serrano a la vista. La que era y gran señora, se ha vuelto contrabandista. A tu vera, verita, a tu bello, tengo que ser la luz de tu vida. A tu vera, verita, seré rosita y claver de noche y de día. Es tuya mi vida entera, por siempre me has de tener. De tu querer, prisionera. Por lo que yo estoy penando, porque ya no te consiento, cariños de contrabando, que aquella rosa tan fina se convirtió en hierbabuena. Y hoy tengo yo una cantina para la gente morena. A tu vera, verita, a tu bello, tengo que ser la luz de tu vida. A tu vera, verita, seré rosita y claveres de noche y de día. Es tuya mi vida entera, por siempre me has de tener. De tu querer, prisionera.
February 1809, el dia que a la localitat anglesa de Shrewsbury neix el científic i naturalista britànic Charles Darwin. Charles Darwin, que era el cinquè fill del metge i financer Robert Darwin, que va enviudar bastant aviat, el 1817, i que va obligar el pare, o va portar el pare, no diguem obligar, a internar el dos dels seus fills, per un costat l'Erasmus i per l'altre el Charles, que avui ens ocupa, amb una residència i amb un internat, diguem-ho així. El pare, com que era metge, doncs va fer que el Charles comencés a estudiar medicina perquè així ens el pogués ajudar a la seva consulta. Però el noi no estava massa per això. A més, va conèixer un esclau negre alliberat, en John Edmonston, que sabia molt de taxidèrmia i li va ensenyar a dissecar animals, i ell, doncs, es dedicava més amb això. Li va explicar també coses de la selva tropical que van fer que ell ingressés a la societat pliniana, que s'interessava per la història natural, i que ajudés a Robert Edmond Grant, un científic d'aquell moment, a estudiar els animals del fiordo de Ford del nord d'Anglaterra. El pare, però, quan va veure que el noi no anava per metge, diguem-ho així, va agafar i el va incloure, el va matricular al Christ College, que era un col·legi on es feien predicadors anglesos, anglicans. Ell es dedicava més a caçar escarbats i a publicar ja algun treballet, de dir, mira, he localitzat aquest i això. amb que no pas el predicador aquest. Però va tenir la sort o la desgràcia d'aprovar l'examen final el gener de 1831, però això va venir acompanyat d'un inconvenient, i és que no li podien donar destinació fins al mes de juny. I llavors, quan li donessin la destinació, l'ordenarien. Per tant, el noi tenia, per dir-ho així, el títol de predicador, però no era encara predicador. Mentrestant, aquells mesos es va dedicar a llegir llibres sobre la natura i totes aquestes coses, i entremig, com que havia publicat alguns treballs, li va arribar una oferta, vaja, de feina, de fer de naturalista amb una expedició que feia el capità Robert Fitzroy amb el vaixell Beagle, amb el fragata Beagle, que havia de salpava al cap de dues o tres setmanes per anar a fer la cartografia de la costa de Sud-amèrica. Un treball que en principi havia de durar dos anys, el qual el pare inicialment es va oposar, però que al final va dir: bueno, doncs nen, si això és el que vols, agafa el Beagle i vés-te'n cap a Sud-amèrica. El viatge finalment es faria entre 1831 i 1836, i per tant no duraria dos anys, sinó que en duraria cinc. Ell, doncs, durant tot aquest temps baixava a terra, feia expedicions per terra, mentre el vaixell estava allà recollint la cartografia de la costa. Es diu que va anar fent, i també va agafar algunes malalties. Durant una febre que li va agafar estant a Argentina, doncs va tornar el capità Fitzroy, que també li agradava la natura, li va deixar uns llibres, es va començar a posar a escriure, i escrivia, doncs, mentre enviava també fòssils i coses cap a Gran Bretanya, doncs escrivia les seves reflexions sobre tot el que allà anava passant. Quan el Beagle va tornar a Anglaterra, el 2 d'octubre de 1836, Darwin ja era famós per aquests treballs que enviava i tot això, i a més va tenir la sort que el pare, previsor, un pare sempre és un pare, va fer unes inversions que li van permetre, a partir d'aquell moment, ser el que podríem dir com un científic autofinançat, és a dir, no tenia problemes de diners. Es va traslladar a Cambridge per poder escriure els seus treballs, i després també tenia despatx a Londres, on va conèixer les idees de Malthus i va començar a formular la seva teoria de l'evolució. I a més, com que estava delicat de salut, tenia problemes d'estómac, de cor, etc., doncs estava molt tancat a casa i escrivia molt. Per passar una mica de tot això, va decidir el 1838 casar-se amb la seva cosina Emma i afincar-se definitivament a Londres, sent nomenat cavaller de la Royal Society, i m'anava perfilant la seva teoria de l'evolució, i tenia el llibre mig fer quan li va arribar un llibre d'un Wallace, de Wallace, que defensava l'evolució i també coincidir amb ell amb el tema de la selecció natural. Ell, com que estava en crisi perquè hi havia hagut una epidèmia d'escarlatina al seu poble, que li va matar un fill d'un any i el va deixar bastant fotut, doncs ell estava apartat i va dir: feu el que vulgueu. I els altres van ser prou honestos com per publicar el treball que havia fet el Wallace, però també el treball que havia fet Darwin. Això va fer que els amics l'engresquessin a fer el llibre de l'origen de les espècies, i que, doncs, per tant, aquestes publiqués i fos un èxit. Ja es va publicar el 22 de novembre de 1895 amb una tirada, per aquells temps excepcionals, de 1.250 llibres que es van esgotar, a més, i es va començar a traduir en diverses llengües, convertint-se en un tractat important. Les pressions van aconseguir per Darwin la medalla del Copley de la Royal Society, que se li va concedir l'any 1864, però el noi ja estava una miqueta fotut, cada vegada estava més patxutxo, es va retirar de la vida pública, continuava escrivint fins al 19 d'abril de 1882, quan a la localitat de Down, al comtat de Kent, va morir, i ell volia ser enterrat al pati de l'església del poble, però la Royal Society va aconseguir que li fessin un funeral d'estat i que l'enterressin a l'abadia de Westminster, al costat d'Isaac Newton. I com que ja sabeu, la llei de l'evolució ha anat per anar dia vingut, i aquí som molt aficionats a la trinca, no us escapareu una vegada més d'aquella mítica cançó que van fer els nois de l'Empordà, aquella cançó que porta per títol La patata. La teoria de l'evolució vista per la trinca. Aquí la teniu. Hey!
teoria de l'evolució.
Que venim dels micos.
Quina aberració. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata.
Sembla estrafolari aquesta teoria, però es fonden uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un as que es perdera, tots diem refotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Patata, 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 patatera, patata, patata.
I és que la patata sempre ha sigut
ai, un assumpte molt pelut. Patata, 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 patatera, patata, patata.
Que ja Adam i Eva va ser una enredada,
que no era una poma, que era una patata. Patata, 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 patatera, patata, patata.
Pren una patata i així cara a cara, mira-la amb tendresa i digue-li mare, que cada vegada que fem estofat no ens en donem compte de l'assassinat. I és que la patata és el nostre sostén,
la fècula es veu que és un gran aliment.
Per això quan et moris et dirà el mossèn in fecula feculorum.
Amen. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata i que ve de la patata, patata.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
13 de febrer de l'any 1571, el dia que mora l'orfebre i escultor italià Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini era el segon fill d'un terratinent de la Vall d'Ambra, el senyor Giovanni Cellini, que com a hobby tenia construir i tocar instruments musicals. Per tant, quan van tenir el fill, el segon fill, el primer, curiosament, és un matrimoni molt curiós, el d'aquest senyor, va tenir el primer fill 16 anys després del casament i llavors després en va tenir dos o tres de tirats. Bé, en qualsevol cas, el pare volia que el nen es dediqués a construir, perquè va veure que era una mica manetes, instruments de música, instruments de metall. Però el noi, als 15 anys, volia més coses, volia fer més coses, i al final el pare va haver de passar per l'adreçador i acceptar, a desgrat, això sí, que el nen entrés com a aprenent de l'orfebre Antonio Di Sandro, més conegut com Marcone. El Benvenuto, doncs, va començar treballant allà, però ja va mostrar bastanta, una cosa que després, bastanta capacitat de tenir lios, per dir-ho d'alguna manera. Es va haver d'escapolir del càstig que hi havia per haver fet o haver tingut una baralla amb altres joves, i el que va fer va ser fugir 6 mesos a Siena, ja tenia una edat el noi, a treballar amb un altre orfebre, el Frank Castoro, que li ensenyà la seva feina, i a marxar després a Bolònia, on va resultar que va descobrir que la flauta li agradava molt i va començar a progressar moltíssim amb idees pròpies i tal, com orfebre. Va buscar-se la vida, va anar a Pisa, va intentar per dos cops tornar a Florència, però no se'l miraven gaire bé després d'aquella situació que el va obligar a fugir de la seva vila nadiua, i el noi al final el que va fer va dir, bueno, doncs com que ja tinc 19 anys, agafo les cames i me'n vaig cap a Roma. I allà a Roma va construir pel bisbe de Salamanca unes primeres peces d'art, que van ser un cofre, uns canelobres i un got, que els hi va, diguem-ne, vendre i, o regalar, i llavors el bisbe de Salamanca li va explicar amb el papa Climent VII, li va dir, conegut un noi que sap molt d'això d'orfebreria, que igual et faria alguna cosa i tal, i aleshores això, el jefe de la casa del papa aquest, de Climent VII, el gonfanoner Gabriel Cesarino, li va encarregar una medalla pel papa i va fer la famosa medalla d'or, la medalla d'or que és la figura o la història explica de l'Eda i el Cigne, que li va regalar amb el papa. I, a més, el noi, gràcies a això, a aquest contacte amb el papa i a la seva millora com a músic d'home flautista, va aconseguir entrar en el grup de músics de la cort del papa. I, per tant, li va jurar lleialtat. I aquí ve la part fosca de Cellini, no? Aquesta lleialtat la va demostrar quan, en l'atac a Roma que va fer el condestable de Borbó, ell explicava, no està confirmat això, però bueno, que el va matar, el va apunyalar junt amb el príncep d'Orange. És a dir, que ell estava al servei del papa pel que més convingués i amb mètodes no massa ortodoxes. Bé, en qualsevol cas, tot plegat, gràcies a la influència del papa, es va reconciliar amb els magistrats de Florència i que li van permetre tornar a la seva ciutat natal i dedicar-se a les seves famoses escultures i, en concret, més concretament, a les seves famoses medalles d'or, amb figures tan mítiques com la d'Hèrcules i el lleó de Niemes o de l'Atlas subjectant l'esfera, etc. i tal. Des de Florència, com que el seu nom ja va començar a circular, va marxar un temps a la cort del duc de Màntua, després va tornar a Florència, se'n va anar a Roma fabricant motllos per les monedes del papa de Roma, i allà va tornar a tenir uns rifirrafes. El seu germà, curiosament, en un moment determinat va ser assassinat i ell, en venjança, va apunyalar el qui l'havia matat, diguem-ne, no? I això el va obligar a fugir a Nàpols. Però com que ja s'havia fet molt amic de cardenals, allò a base de fels i medalles i coses d'aquestes, va aconseguir que aquests li demanessin amb el papa que li perdonés el fet aquell i tal, i com que el papa va canviar i era Pau III, el Pau III, per consolidar-se, va dir que sí, i va dir, bueno, vale, doncs vinga, cap a Roma que me'n vaig. Però el Pau III aquest tenia un fill natural, Pierluigi Farnese, que li buscava les pessigolles amb el Cellini, no? I llavors això va obligar-lo a fugir a Venècia, després va ser rehabilitat, un procés que es va repetir 3 o 4 vegades fins que ja el van empresonar en sèrio, allò acusant-lo d'haver robat les pedres precioses de la corona del papa, el castell de Sant'Àngelo tancat, d'allà es va escapar, el van tornar a agafar, mira que et tallarem el coll, però com que feia obres d'art pels cardenals i pel papa, doncs no, ningú s'atrevia a dictar la sentència, i al final el van enviar a treballar, el cardenal de Ferrara el va enviar a treballar a la cort de Francesc I a París, fora de circulació, per dir-ho així, i finalment va aconseguir que es retirés a Florència, però allà va tornar a trobar un vell amic, l'escultor Bandinelli, que li tenia jurada, i amb tots dos doncs es van embolicar en baralles. L'escultor l'acusava amb ell de sodomia, és a dir, de proxenetisme, i de fet el 1556 un dels seus aprenents, en Fernando, el va acusar d'haver-lo tingut durant molt de temps a casa seva com si fos la seva muller, amb tot el que, evidentment, això suposava. De fet, el van condemnar a 50 escuts d'or i a 4 anys de presó, però la intercessió dels Medici va aconseguir, és el potser de les poques vegades que l'art salva de la presó, que allò es canviés per 4 anys d'arrest domiciliari. Però amb tot això no vol dir que el Cellini fos homosexual. Va tenir amants femenines, es va casar amb una criada amb la que va tenir 5 fills, i finalment, establert, com diem, a Florència, quan va a la ciutat entrar en guerra amb Siena, el van contractar, per dir-ho així, per modificar les defenses de la ciutat, on es va guanyar l'admiració dels conciutadans per les obres que va executar. Va morir a Florència, com dèiem, el 13 de febrer de 1571. I com que aquesta faceta d'escultor és poc coneguda, doncs mira, per revelar-la i per destacar-la una mica, perquè ell és bàsicament conegut com orfebre, doncs hem triat una cançó del cantant català Jaume Roca que porta per títol Escultor, dedicat a Benvenuto Cellini, que era orfebre, però també escultor. Aquí la teniu.
Moments que no se poden repetir perquè no hi ets, i llocs on no anirem perquè no hi som.
14 de febrer de l'any 1778, el dia que a la ciutat de Barcelona neix el guitarrista i compositor català Ferran Sor i Muntades. Era fill d'una família ben acomodada, de tradició militar i d'ascendència francesa del sud de l'Arieja, de la regió de l'Arieja, i el Ferran va intentar seguir la tradició militar, però quan el seu pare el va introduir en el món de la música i concretament el de l'òpera italiana, el noi va decidir abandonar la tradició militar, més que res perquè a ell li agradava molt la música, era molt hàbil fent música, i des dels 5 anys ja tocava acords amb la guitarra, el seu instrument preferit. El seu pare el va posar que rebés classes de música amb Josep Prats, que era el primer violí de la Catedral de Barcelona, i quan es va morir el seu pare el va encomanar a la protecció de l'abogat i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gaietà de Guisbert i Suriol, que també era músic aficionat i un violinista, pel que diuen les cròniques d'aquella època, força bo. que el va fer entrar, a més, a l'Escolania de Montserrat. Una escolania que en aquell moment tenia, entre les seves parts, diríem, una escola de compositors on el noi va començar a escriure les seves primeres peces. Allà a Montserrat, doncs, va ser deixeble d'Anselm Viola, va aprendre cant gregorià, contrapunt, harmonia, bueno, tot el que s'aprèn amb una escola de música, per dir-ho així, i a més, va demostrar i va aprendre també a dominar els instruments d'arc i de tecla. Però els professors de l'Escolania de Montserrat no valoraven massa bé la guitarra i, per tant, la seva formació d'aquest instrument, que, com dèiem, era el seu preferit, va haver de ser absolutament autodidacta des del principi, mentre a través de viola doncs, anava millorant totes les seves, tots els seus coneixements en aquest camp. Fins i tot arribant quan un company seu d'Escolania, Martí Sunyer, va agafar els hàbits el mes de setembre de 1793, ell va entrar com a primer violinista de l'orquestra de l'ermita o d'això de Montserrat. Però no era el seu ambient. El 1795 decideix marxar, abandonar l'Escolania i passarà 4 anys en una acadèmia militar als afores de Barcelona com a sotstinent d'un general, del general Joan Miquel de Vives, a l'exèrcit de Vilafranca, i això, aquest càrrec li permet fer els primers concerts de piano i guitarra i composar també les seves primeres obres i mètodes de guitarra seguint les petjades de l'italià Federico Moretti. El 1797 és atret per la música dramàtica, diguem-ne, per l'òpera, i compondrà una òpera a partir del llibret de Segismundo Capecce, Il telema con Elisola de Mascalipso, estrenada al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, amb 15 representacions d'entrada, i que 9 mesos després ja estava a Venècia, ja s'estrenava també a Venècia, la qual cosa demostra que ja en aquella època, el 1797, el Ferran Sort ja començava a ser una personalitat en el món de la música europea. Però ell volia anar començant de mica en mica i, per tant, el 1799 se'n va i s'instal·la a Madrid buscant entrar en els cercles musicals del rei Carles IV, a la Real Capella i tot això. No és ben acollit, però com que aconsegueix la protecció de la duquesa d'Alba, que li encarrega una òpera bufa del libretto de Don Trastullo, l'han d'acceptar. El que passa que la duquesa mora l'any 1802 i l'òpera queda inacabada i, a més, el Ferran Sort ha de tornar cap a Barcelona perquè no... A part d'això, doncs, ell ha començat a treballar també, perquè també s'ha de guanyar la vida, i administra les propietats del duc de Medinaceli a Catalunya per influència de la duquesa, mentre segueix composant sinfonies, 2 sinfonies, 3 quartets, cançó popular i fins i tot un repertori eclesiàstic de 5 rosaris i una salve. Com a administrador, el rei el fitxa i l'envia a Màlaga des de l'any entre els anys 1804 i 1808 a portar les seves administrar les seves possessions. Allà ell farà amistat amb el cònsol nord-americà William Kirkpatrick i oferirà concerts als seus salons i al mateix temps començarà a composar música que ara en podríem dir nacionalista espanyola en contra de la invasió francesa. Però, a part d'aquestes cançons de Venid vencedores, marxemos, etc. Però a partir d'aquí ell va acceptant lentament, va canviant d'opinió i va acceptant la monarquia de Josep Bonaparte. S'allistarà fins i tot a l'exèrcit napoleònic, on farà de capità, arribarà a capità, i naturalment, quan tot això sigui derrotat, quan el Bonaparte sigui derrotat, doncs ell haurà d'agafar les cames i se n'haurà d'anar a França, per si vol salvar la pell, el 1813. Allà serà reconegut com a guitarrista a París, a Londres, i començarà a fer gires per tota Europa, estrenant ballets com a Cendrillon, la Cenicienta, que curiosament és el ballet o l'òpera, o l'obra, vaja, més ben dit, que va inaugurar el Teatre Bolshoi de Moscou. Tot aquest passeig per tota Europa i tal s'acaba el 1828, la cosa va baixant d'intensitat, torna a París i caurà en la misèria, malvivint de les seves classes de música que dona als joves de París. El 24 d'abril de 1836 farà el darrer concert perquè se li mora una filla, ell entra en una profunda depressió a la qual s'hi afegeix un càncer de llengua, igual, que el durà fins a la mort el 10 de juliol de 1839, just quan els seus llibres que ha anat escrivint durant aquells anys, Mètode per guitarra i Tractat d'harmonia de guitarra, són traduïts i comencen a triomfar a tota Europa. Ell, mort a París, com diem, estarà o quedarà enterrat al cementiri de Montmartre. I com que parlem de Ferran Sort, un guitarrista, Sort, un guitarrista, i és un home que ha fet molt per la guitarra i és molt, molt valorat en aquests mitjans, ens sembla tant, i vaja, no hi va haver-hi cap oposició ni per part del Toni Olivella, que és el que ha portat la tècnica, el Marc que l'ha ajudat, o la Goretti, que ara penjarà tot això a la pàgina web, a que utilitzéssim com a cloenda d'avui la cançó, la gran cançó, la popular cançó de Joan Manuel Serrat, que precisament va ser una de les primeres que el va portar a ser conegut, que és aquella cançó d'una guitarra. Per tant, aquí tenim, doncs, la cançó de Joan Manuel Serrat i el comiat del Francesc Morgades, que us ha parlat, que us ha explicat aquestes coses que espera que us interessin i que en començarà a preparar unes quantes més per la setmana vinent. Així, doncs, aquí teniu el Joan Manuel Serrat, una guitarra.
Anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven jo vaig prendre ben fort aquell joguet vàrem créixer plegats jo el vaig fer un home elles van espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi. Amb mi ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo i plora sempre amb mi.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.